Camins.
Quarts, a dos quarts d'onze amb el Pol Marçà, amb microimitació inclosa. A dos quarts de dues amb la Raga i el seu equip, amb intervenció estel·lar de la meva mare per demanar perdó per les meves errades. I ara, a les vuit, amb vosaltres. Com ens agrada fer ràdio. Bona vesprada, aquest divendres 3 de novembre del 2021, dia 1 després d'un dia, d'explicar-vos històries impressionants amb Elena Maya, coordinadora de l'àrea d'atenció a les persones de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, i el testimoni in situ en aquest estudi de Hamza Boutaleb, refugiat marroquí. Les seves històries van estar en la nostra antena. Gràcies per triar-nos abans de les vostres celebracions nocturnes. Gràcies per fer-nos costat. Ens estem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Avui vessant espiritual hiperdesenvolupada en els nostres continguts. Us explico. Terrassa té nou bisbe, Salvador Cristau i Coll, fins ara bisbe auxiliar de la diòcesi. És el substitut de Josep Àngel Saiz Meneses. Així ho ha decidit la Santa Seu i així ho ha fet públic aquest divendres al migdia la Cúria Diocesana. El nou bisbe ha atès uns minuts a l'Ignasi Miranda a l'informatiu sense distància i podrem recuperar algunes de les seves declaracions que ha fet en aquest programa, perquè l'escolteu també. A més, volem conèixer més en profunditat el món, atenció, dels campanars. Correcte, sí, sí, dels campanars, heu escoltat bé. Ho farem amb Jesús Martínez, que és membre del grup de campaners de la Catedral de Tarragona i dels campaners de la parròquia de Santa Maria de Montblanc, i que a més ha publicat dos llibres i diferents articles sobre el món de les campanes a la demarcació de Tarragona. Per tant, campanòleg nivell Champions. A més, amics, com ha arribat l'advent, connectarem amb el nostre diaca de guàrdia. Ara feia dies que no el molestàvem, però el trucarem perquè ens expliqui particularitats sobre aquest temps litúrgic que serveix com a preparació per Nadal. Quique Fernández a l'aparato. Per cert, que tenim una pregunta al respecte per saber, per interrogar-vos sobre què en sabeu o no en sabeu sobre l'advent. Al nostre compte de Twitter, @caminsestel, la trobareu. Perquè teniu clar que és l'advent? A veure, a veure què passa. També us ho explicarem en aquest programa. I després, ai, després, per acabar, per arribar a les 9, tertulión dels divendres, avui amb una dupla que ni Telma i Luis, Jordi Cerdà versus Guillem Pursals. Tots dos ens donaran la seva visió de la vida i de l'infinit en una nova edició de la tertúlia frenètica Totum Revolutum. Amb ells arribarem a les 9 del vespre, moment en què us donarem les nostres benediccions perquè feu el que sigui que us agrada fer un divendres a la nit. Calceta, per exemple, per què no? A nosaltres sabeu què ens agrada? Doncs això que estem fent, fer ràdio. Les tres primeres coses segurament són inconfessables, però després ja ve fer ràdio. Doncs vinga, endavant. Fem-ho doncs, fem ràdio. Anem cap a Tarragona.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Imagina't, Rafa Sanahuja ja en estèreo en aquesta casa. Gairebé 10 minuts que passen de les 8 de la vesprada.
Dile que pare esa novia, que va rodando, pregonando lo que quiere, que por saber
jo no sé com no creen ja el Ondas a la millor selecció musical, perquè, clar, ens ho portaríem de carrer directament. Jesús Martínez, bona vesprada. Jesús? Hola, bona vesprada, Jesús. En aquest moment no tenim a Jesús Martínez. Us recordem que és membre del grup de campaners de la Catedral de Tarragona i dels campaners de la parròquia de Santa Maria de Montblanc, i que a més ha publicat dos llibres i diferents articles sobre el món de les campanes a la demarcació de Tarragona. Un tarragoní, tarragonenc, ja no sé com es diu exactament, i sobretot campanòleg de categoria. Membre també, ara ja crec que ja el tenim, membre del grup de campaners de la Catedral de Tarragona. Jesús Martínez, bona vesprada.
Bona tarda, com esteu?
Bueno, molt bé, aquí esperant que la connexió donés els seus fruits i per sort ja ha donat els fruits gràcies a Ferran Capdevila, com sempre, solucionant tots els problemes que se'ns venen a sobre. Jesús, l'ofici de campaner s'ha perdut?
Home, com a tal, sí. Un ofici remunerat que hi dediques, doncs, que hi depèn el sou, sí. El que passa que encara queden algunes persones que a nivell voluntari hi treballen, bueno, continuen tocant les campanes manualment cada dia.
Uh-huh. Molt bé. Jesús, d'on ve aquesta passió teva tan profunda per les campanes? Com és que et va donar per aquí?
Doncs no ho sé. La veritat és que jo dic que sempre en broma des del llit de Baranes, perquè allà ja hi tenia unes campanes que jugava i que realment em van marcar. I sobretot dels estius al poble de Santa Coloma de Queralt, d'on era la meva àvia, que a casa seva estava al peu del campanar. I llavors recordo sempre sortir, escoltar-les i que fossin una part indestriable de la meva experiència allà al poble.
Però després et va agafar molt fort, perquè clar, has fet tantes coses en relació a les campanes, després vas dir, això és lo meu.
Sí, sí, sempre m'ha agradat i sempre he volgut, he perseguit pujar campanars, etcètera. I llavors, el que vaig parar fins que vaig poder pujar al campanar de la catedral de Tarragona, que això va ser el 98, i des d'allí no he parat de seguir investigant, de conèixer nous campaners, nova gent. Realment, doncs, un món fascinant.
I tant, bueno, nosaltres estem molt encuriosits, perquè, per exemple, Jesús, les campanes, les podem classificar en grups o són en totes iguals?
Uf, no sabria... A nivell musical és com tot. A nivell... Les campanes més antigues no hi havia una... No es buscava la música, sinó que eren un element comunicatiu i, per tant, tampoc potser teníem la perfecció que hi ha ara, que s'afinen i queden uns instruments musicals perfectes, sinó que a vegades sortien com sortien i depenia molt de l'habilitat de cada campaner.
Sí.
Val? Per tant, a nivell així musical, jo no les sabria classificar massa. El que sí que les classifiquem és a nivell d'ús, que bàsicament hi ha dos grans tipus de campanes.
Sí, i quins són? Quins són?
Ús, que és el civil i el religiós. Uh-huh. És a dir, a nivell europeu o altres llocs, doncs, podem trobar campanars impressionants en ajuntaments, en universitats, en esglésies, i cadascú fa la seva funció. Nosaltres, potser com que som potser una mica més pobres o d'això, hem de compartir pis, com els estudiants. I llavors el campanar de l'església, tot i que sigui un edifici religiós, pràcticament sempre a les nostres terres ha tingut aquesta doble funcionalitat, no? Una part dedicada als usos litúrgics, que depenen de la parròquia o de la catedral o del temple, i una part dedicada al servei públic de l'Ajuntament, no? del poder municipal. I normalment en alguns campanars, com per exemple els més importants, ara estic pensant en la catedral de Tarragona, a la Prioral de Reus, el campanar de Valls, doncs sempre estan en llocs diferents. Hi ha les campanes litúrgiques en un determinat espai i les campanes civils en un altre determinat espai. I fins i tot es pot donar el cas de que hi hagin dos campaners diferents. Un campaner que estava a sou de la parròquia i que es dedicava a fer un determinat tipus de toc, i un campaner que estava a sou de l'Ajuntament que es dedicava a fer l'altre tipus d'avisos. I fins i tot algun campanar tenia dos portes, no? La porta que connectava amb l'església, per on entrava el sagristà o la persona de l'església, i una porta del carrer a través de la qual entrava, doncs, l'agutzil, el sereno o qualsevol de les persones de l'Ajuntament que s'encarreguessin d'aquest ofici.
Perquè, clar, jo ara et faré... Clar, m'estàs parlant de l'ofici de campaner i de totes aquestes... I tu m'estaves dient que, bueno, que un bon campaner, doncs, afinava d'una manera o d'una altra el toc de la campana. Hi havia aquí com un art, com una tècnica, no? Igual et faig una pregunta que no té massa sentit, però quines característiques calia que tingués un bon campaner?
Clar, jo em referia al moment de fondre, de fer la campana, el mestre fonador, que també a vegades en diem el mestre campaner, que és el que fa la campana.
El que forja la campana.
Ah, exacte, el que la fabrica, el que la fon. Que això es fa pràcticament aquest mètode, que es coneix com mètode de la cera perduda, és un mètode que comença el 2000 abans de Crist, les primeres campanes fetes d'aquesta manera, i que bàsicament s'estabilitza a partir del segle XII, a través d'un monjo benedictí alemany, el monjo Teòfil, que escriu un tractat que es diu De diversis artibus, i pràcticament des d'aquell moment la manera de fer-les pràcticament no ha variat a dia d'avui. A dia d'avui l'única diferència que hi ha és que no es fa servir un forn que es deia reverber, que anava amb llenya, sinó que es fan servir forns industrials que molt més precisos. Però tota la resta, els motllos, el procés, etc., pràcticament acabat sent és el mateix. El que em referíem amb l'habilitat és que cada família de fonedors, això moltes vegades era un ofici que es transmetia de pares a fills, tenia els seus petits secrets, no? Allò, sí. Lo genèric sí que tothom més o menys sap el que era, doncs uns motllos de ceràmica, els dibuixos fets amb cera, etc. Però sempre hi havia aquell que en aquella mescla hi posava allò i posava això altre, o que el metall hi ficava unes proporcions. Avui en dia les campanes estàndard són de bronze, d'un 78% de coure i un 22% d'estany, però clar, fins i tot aquí hi havia molta llegenda de si tiraven monedes d'or, monedes de plata, si afegien altres materials, que això entrava dins dels petits secrets que podia tenir aquest fabricant, diguem-ne.
Escolta, Jesús, ets una autèntica enciclopèdia de saviesa de les campanes. I el dia que vagi a un campanar ja et demanaré que m'acompanyis, perquè, escolta, estic ara mateix, estic desbordat de dades. Jesús, tu has fet un estudi molt profund, com podem comprovar, sobre les campanes i els campaners de la Conca de Barberà. Com va sorgir la idea d'aquest estudi i quins resultats o conclusions doncs has tret?
Bé, això és com un procés que no s'acaba mai. És a dir, jo vaig començar amb com a campaner membre del grup de campaners de la Catedral de Tarragona. A partir d'aquí surt un projecte que és escriure un petit llibre que reculli precisament la tradició oral dels campaners de Tarragona, perquè els campaners i tot aquest món és un món molt oral que es transmet de generacions, i que a mesura que aquestes generacions s'apaguen o es desvinculen, això desapareix, es fon i no està escrit enlloc. I llavors, aquest era un principal objectiu. Uh-huh. A partir d'aquí, a través de la Diputació de Tarragona i de l'empresa on jo treballava, que era Còdol Educació, ve un projecte més ambiciós, que és fer el mateix a nivell de la província de Tarragona, que va concretar-se en un llibre que es diu El món de les campanes al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre. Sí. I finalment d'aquí, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, perquè jo soc de Tarragona, però actualment visc a Montblanc, doncs el Consell Comarcal va dir, bé, doncs, ostres, aquest estudi que s'ha fet a nivell de tota la província, que evidentment no podia ser tot l'exhaustiu que caldria, perquè haguéssim escrit una enciclopèdia, diu, concentrem-lo aquí a la Conca, aprofundim aquí a la Conca. I llavors d'aquí va venir. I doncs l'objectiu era fer una exposició itinerant, que anés tombant per tots aquests pobles, en la qual col·laboraven tres grans institucions, que és el Consell Comarcal, que és l'impulsor, el Museu Comarcal, que és l'entitat on jo treballo ara, que hi participava, cedint-me a mi i amb materials, etc., i la col·laboració de l'Arxiu Comarcal, que també ens ha aportat molta documentació, sí. I després, evidentment, tota la riquesa, la meravella de treballar doncs, amb totes les parròquies, amb tots els ajuntaments, amb totes les comunitats, amb totes les persones, amb els campaners. I això ha sigut el més bonic. Primer, inventariar el que hi ha, que això no se sabia, i han sortit coses precioses, campanes del 1423 o alguna de més antiga, campanes del 1510, del 1600, del 1700, del 1800, perquè sempre que parlem de la Guerra Civil tenim la idea de que es va exterminar tot, i resulta que, bueno, evidentment, hi va haver molts danys, els principals, els personals, i en segon terme els objectes, hi ha d'haver moltes campanes que van ser destruïdes, però en van quedar moltes. I aquí a la Conca una cosa que hem descobert és que hi ha pobles que no va quedar res, però pobles que va quedar tot. Allí han sortit campanes oblidades completament. Jo estic parlant d'un campanar, com sempre, de Pontils, que està bastant oblidat, diguem-ne, d'on sortir campanes del 1600, del 1700, i una probablement del 1300 o del 1400, que literalment al·lucines quan puges allà i veus el que et trobes, no?
I tant, espectacular. Només escoltar-te ja estic al·lucinant. Escolta, ets el comissari d'aquesta exposició, jo crec que és aquesta, sí. És Tocant el cel amb una corda, les campanes de la Conca de Barberà, que es podrà visitar en el futur a diverses localitats com Espluga de Francolí, Sarral, Rocafort de Queralt i Passanant. Escolta una cosa, tot això ho fas perquè estàs vinculat a l'Associació Cultural Sant Fructuós i a la Cofraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya. La pregunta és, què és un carillonista, Jesús?
Val, el carilló és un la campana en si té tres grans funcions.
Sí.
És el seu mitjà de comunicació, que és el que estem habituals nosaltres, no, les enviant missatges. Uh-huh. L'altre és ser un instrument màgic, per tant, màgic, ritual, supersticiós. Pensem en l'olla de Núria i la campana de Núria. Les dones que tenen dificultats en quedar en estat han d'anar a Núria, han de posar el cap dins de l'olla de Sant Gil i han de fer tocar la campana. Això farà, doncs, segons la tradició, que tinguin més facilitats. No? Per tant, són dues funcions. I l'última és aquest instrument musical, no? La campana com a instrument musical, que avui en dia sí que es poden afinar perfectament.
Uh-huh.
Llavors, hi ha uns instruments formats per un mínim de 49 campanes afinades, instruments de concert, que es diuen carillons. I aquí a Catalunya el que tenim, el més important, és el de la Generalitat. Barcelona, el Palau de la Generalitat, hi ha dalt de la teulada un campanar impressionant que es pot veure des de la plaça de Sant Jaume a la Punteta i des de diferents carrers del barri gòtic,
uh-huh.
on una persona, músic, que és professional músic professional del carilló, que es diu Anna Maria Reverter, que la seva feina és que cada dia a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda fa un petit concert que se sent pel barri gòtic. I a banda, és la persona que és l'instrument que dona la benvinguda als convidats del president. És a dir, sempre que el president té una visita oficial, es col·loquen al pati dels tarongers, toquen l'himne dels segadors, l'himne de la persona visitant, i en altres actes, per exemple, recordo ara el moment que va prendre processió el president Puigdemont, mentre ell entrava a Palau, el rebia la música del carilló. No?
Uh-huh. Escolta,
això és una tradició molt estesa arreu del món. Aquí tenim poqueta tradició, però arreu del món és molt important.
Bueno, doncs a veure si la recuperem, perquè em sembla meravellós. Escolta, Jesús, ara entrarem en temes polèmics, perquè, clar, la gent pensa campanes, tot és meravellós, són les campanes, que maco tot. No, hi ha temes polèmics i nosaltres, que fem un periodisme incisiu en aquesta casa, anem a per ells. Escolta, clar, és cert que l'ofici de campanera era un ofici molt artesanal, podríem dir molt manual, però que ara pot ser a l'era digital, al segle XXI, com amb tantes coses, s'està mecanitzant, no?, o digitalitzant.
Sí.
Què n'opines tu de la mecanització de la campana?
Bé, hi ha molta polèmica dins del món campaner.
Clar, ja ho sabia jo.
Jo no hi estic frontalment en contra, però també és veritat que les coses s'han de fer ben fetes. Un dels principals errors que s'ha fet des del principi és el fet de obviar la tradició. És a dir, que li diuen a un campaner, demà no tornis, perquè vindrà una empresa de fora, muntarà uns mecanismes meravellosos,
sí,
desmuntaran tota l'estructura tradicional d'una campana tranquil·lament del 1700, doncs li trauran tot el que té, la deixaran pelada, li posaran uns artefactes completament nous que no tenen res a veure amb la tradició. Els tocs que tu feies, més igual, explica'ls al veí, perquè a mi no m'interessen, i programarem uns fantàstics que ens dona aquesta empresa, que són iguals a Londres, a Nova York, que a Taiwan.
Sense personalitat.
Exacte. Això, jo, per mi, és un gran error. I és el que s'ha anat fent una mica fins ara.
Uh-huh.
El que s'està començant a sensibilitzar és de, com a mínim, agafar aquestes persones que toquen els tocs tradicionals propis d'aquell poble, etc., i s'intenten integrar en la programació. Doncs, home, això ja seria un pas avançat. És a dir, entenem que contractar una persona perquè faci això diàriament és inviable. També entenem que tenir una persona voluntària lligada allí 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 300 dies a l'any, es demana molt. Per tant, hem de buscar l'equilibri. És important que sonin les campanes. Per tant, la primera cosa que hauríem de fer és que aquestes mecanitzacions reproduïssin el més fidel possible, que ja et dic jo que és impossible.
Ja, però no és el mateix,
però,
Jesús.
Però que ho intentin, com a mínim que ho intentin. I llavors, la segona és també de quina manera ho mecanitzem. Ha de ser una manera, uns motors, uns martells, una estructura que primer no substitueixi la tradicional, és a dir, la tradicional ha de quedar intacta. I segon, que sigui molt respectuosa. He vist martells que colpegen tan fort la campana que la desgasten, que la trenquen, i una campana que ha sobreviscut 500 anys sense cap mena de problema, ara, amb els últims 30, l'estem agredint d'una manera salvatge,
uh-huh.
i la farem malbé. Per tant, hauríem de fer respecte per l'instrument, respecte pels tocs, i llavors el que hauríem de procurar és que això no eclipsés els tocs manuals. És a dir, aquí a Montblanc tinc l'exemple, no? Jo estava molt cofoi quan vaig arribar aquí, perquè a l'església de Sant Miquel, que és on es diuen les misses diàriament, sí, encara es tocava mai, no s'havia mecanitzat mai. Hi havia una senyora que s'encarregava cada dia d'anar a mitjoret abans i tocar la campana. I havíem tingut la conversa amb el rector. I jo li deia, no me l'electrifiquis, per favor, no. Mentre hi hagi aquesta senyora que ho faci, que ho faci. Ell me deia, però és que clar, la tinc aquí esclavitzada cada dia, que no pot ser, que és una senyora gran. Que... Dic, bueno, mentre aguantem, aguantem. I en sé que un dia es va espatllar la corda, és que ell ens va dir, s'ha acabat, l'electrifico. No sé, és a dir,
ja, no, però...
entenc que els dies de cada dia han de seguir sonant i han de... Per tant, un mínim de mecanització s'ha d'admetre, no?
Sí.
Però fer-ho ben fet i que això no impedeixi que els dies de festa es pugui pujar al campanar, es puguin tocar les campanes a mà i es pugui donar la vida que poden donar aquestes campanes.
I tant que sí. I després una altra pregunta polèmica, ja ho sé, però que m'has de contestar molt ràpidament perquè se'ns escapa el temps, una frase que estic desgastant dia tras dia. Se'ns escapa el temps. Clar, les campanes, quan hi ha una polèmica normalment a l'estiu, quan arriben els turistes als pobles i volen fer vida rural i tal, que es queixen que sonen doncs, molts cops a la nit. I clar, això no sé com ho veus tu, el tema de què fem amb la gent que no els agraden les campanes, que no vagin no, directament als pobles?
Clar, com tot té matisos. És a dir, jo ara, no sé, erigim una parròquia nova al mig d'un barri habitat i posem un campanar entre mig de tres cases que els veïns tenen la campana al balcó.
Uh-huh.
Puc entendre que s'enfadin, perquè primer hi eren ells, bueno, i som nosaltres que hem vingut després. Aquesta és una. Ara, catedrals, esglésies històriques, etc., doncs fa 500 anys que hi són i fa 500 anys que toquen les campanes. Vull dir, qui ha vingut de fora que s'adapti, no?
Correcte.
A més,
ja està.
Té molt un punt de sensibilitat. És a dir, normalment, la gent autòctona ho té tan assumit i s'ho aprecia tant que les troba a faltar. Fins ara guanyaven els que venien de fora i denunciaven i obligaven a silenciar. Però tenim Girona, tenim Banyoles, tenim Marçà, que el que han fet és dir no, aquí reivindiquem les nostres campanes, uh-huh, i no els agradin que no vinguin. Igual que qui no vulgui tractors, que no vulgui, qui no vulgui, que no vingui, qui no vulgui pagesos que treballen, que no vingui. Perquè al final aquí els que hi vivim som nosaltres, som així, treballem d'això, aquesta és la nostra manera de viure, I ens agrada a nosaltres.
I tant.
Vulgui venir, ho accepti, fantàstic, i uh-huh, que es busqui la vida.
Jesús Martínez és membre del grup de campaners de la Catedral de Tarragona i dels campaners de la parròquia de Santa Maria de Montblanc i que, a més, ha publicat dos llibres i diferents articles sobre el món de les campanes a la demarcació de Tarragona. Jesús, moltes gràcies per aquesta masterclass sobre campanes que ens ha encisat aquí al camí, ja t'ho dic.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, quan vulgueu.
Doncs res, una pausa. Ignasi Miranda ens recorda la darrera hora sobre el nou bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, i després trucadeta d'Advent al Diaca de Guàrdia.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Camins.
Emili.
I les sessions eren cada setmana.
Emili, disculpa.
Eren el dilluns de la formació que dèiem, no?
Amb Rafa Sanahuja.
Emili.
Després, a l'any següent, també en reunions semanals.
Emili.
També el vam continuar fent.
Doncs, Emili, moltes gràcies per haver-nos atès.
I altres persones que expliquen coses.
Dos quarts de nou, Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa i equip de Camins. També salutació als oients. La Santa Seu ha fet públic a les 12 d'aquest migdia el nomenament de Salvador Cristau com a bisbe titular de Terrassa. Matèria informativa important durant aquest divendres a Ràdio Estel. La missa d'inici del seu ministeri episcopal se celebrarà el dissabte 5 de febrer a les 11 del matí a la catedral terrassenca del Sant Esperit. Ha recordat, en una entrevista que li han fet aquesta tarda a l'informatiu Sense Distància, que els 17 anys a la diòcesi de Terrassa fins ara mereixen un balanç molt positiu perquè, segons ha comentat, ha estat apassionant veure el naixement d'una església local.
Vaig començar com a vicari general i rector de la catedral i parròquia del Sant Esperit. Per tant, la meva valoració és d'haver compartit tota la història del naixement d'aquesta diòcesi, que ha sigut una història apassionant, no? Poder experimentar el que és el naixement d'una església local i amb il·lusió i donant gràcies a Déu per tot el que hem pogut viure, perquè el Senyor ens ha beneït.
Salvador Cristau, en un altre moment de l'entrevista que ens ha concedit aquesta tarda, ha destacat que l'evangelització, el testimoni de la fe, és la gran prioritat per als propers anys de govern episcopal.
Penso que hi ha unes prioritats que venen donades per les circumstàncies dels moments que vivim. I la prioritat principal és l'evangelització. Vivim en una societat i en un món que està molt secularitzat. Vivim en un ambient que podríem dir, per dir-ho d'alguna manera, és apartat de Déu. I això ens demana un pas de valentia, de fe, de confiança en el Senyor, d'esperança per actuar en aquesta evangelització.
Salvador Cristau ha fet seu l'esperit del Sínode dels Bisbes amb la participació diocesana que, segons ha explicat, serà molt important també a la diòcesi de Terrassa.
En aquests moments, parlo del present, tenim davant nostre un projecte que ja no és nostre, sinó que és el del Sant Pare per aquests anys, que és el Sínode que es prepara per l'any 23, l'octubre de 2023, i que ens implica a tots, ha volgut implicar-nos a tots els bisbes del món, i no només a tots els laics, religiosos, religioses, mossens, a tota l'Església, per preparar aquest sínode de l'any 23. Per tant, és potser l'objectiu més immediat
sí.
i més urgent en aquests moments.
Recordem que Salvador Cristau, de 71 anys, és administrador diocesà de Terrassa des que Josep Àngel Said va ser nomenat arcabisbe de Sevilla el 17 d'abril passat. Recordem, el 5 de febrer es convertirà en nou bisbe titular de Terrassa. I per acabar, Rafa, l'hem convidat al programa Camins en directe aquesta mateixa tarda. Per tant, a veure si pot venir aviat i li faràs una entrevista ben en profunditat. Adéu-siau.
Camins, el magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Quique Fernández, bona vesprada.
Bon vespre.
Què tal? Benvingut un altre cop aquí al Camins. Seguim endavant. I avui també hem volgut molestar-te amb premeditació i alevosia. Ja ens coneixes, Quique. Ets el nostre diaca de guàrdia. Per tant, volíem trucar-te perquè ja fa una setmana que ha començat l'Advent i és d'aquelles coses que no volem donar per fet, que la gent té molt clar què significa, quins secrets té, i ens interessa aprofundir una mica. Per tant, la primera pregunta, digna de Pulitzer, Quique, aquesta és, me l'he preparada a consciència. Què és un temps litúrgic?
Un temps litúrgic. El primer de tot hauríem de dir que va molt bé per aquest programa que es diu Camins.
Sí.
Perquè el nostre any litúrgic és un camí. I el temps litúrgic és una part d'aquest camí. És una etapa. Nosaltres en tenim l'any litúrgic, que si veiem un calendari del fet de l'any litúrgic, es fa en cercle. Perquè el nostre temps és un temps en cercle. Anem fent el repàs, el camí, tornem a posar les peus en les petjades de Jesús,
sí,
seguint cada any les seves passes de, dels seus grans misteris de naixement, de predicació, de passió, de mort i resurrecció.
Per tant, el temps litúrgic és un camí que segueix per seguir les passes de Jesucrist i, concretament, l'Advent, com el definiries? Què és l'Advent?
Doncs podríem dir que és la primera etapa. Uh-huh. En aquest camí, que és progressiu, com qualsevol camí, quan tu comences a fer un camí, fas el camí a Santiago, no?
Sí.
O fas una excursió i tal, n'hi ha, normalment al principi sembla que no és el més pendent, però sense aquestes passes no donaràs les següents. L'Advent és el temps d'espera de la vinguda de Jesús.
Molt bé, l'espera...
Un temps que es recorda aquell temps en el que la humanitat, durant molts segles, va esperar la vinguda del Messia. Un temps que celebrem ara esperant aquest record en 4 setmanes,
sí.
I un temps també que es recorda que algun dia vindrà definitivament, que per tant nosaltres també estem en aquest camí cap a aquesta festa eterna.
Clar, en el fons és un símbol de lo que ha de ser la vida del cristià, perquè com tu bé has dit, doncs esperem la venida del Senyor que està anunciada, no?, a les Escritures i que ell mateix va anunciar als seus deixebles. Per tant, això ja ho tenim, l'Advent, aquest temps d'espera. De quina manera, Quique, recomana l'Església que es visqui? Doncs per a aquelles persones que són creients, que té alguna particularitat en tant a pràctiques, per exemple?
Sí, jo diria, sobretot, primer, que qualsevol fita important de la nostra vida, uh-huh, la preparem. Un té un gran examen, un partit important d'un esport i tal, es prepara. Per tant, l'Advent és una preparació.
Uh-huh.
I aquesta preparació s'ha de fer, primer, tenint en compte que si l'esperem, és més fàcil que el trobem.
Uh-huh. I tant,
per,
i tant.
Per començar, si no, es pot passar, i quantes vegades jo podria parlar de mi mateix, d'Advent, que m'han passat desapercebuts per la meva vida, uh-huh, i el Nadal no l'hauré viscut de la mateixa manera. És un entrenament cap a aquest Nadal i és un entrenament que l'Església ens recomana que ho fem amb esperança, amb humilitat, amb pregària, amb bones obres.
Uh-huh. Fantàstic. Quina mena de paraules, Quique, ens trobarem a l'Advent? Paraules em refereixo a les lectures de les litúrgies.
Mm-hmm.
Hi ha alguna paraula, sí, que diguis, mira, és pròpia d'aquest temps?
La primera setmana, el primer diumenge, que l'hem passat ja, que va ser aquest any ha sigut el 28 de novembre,
mm-hmm,
el que ens diuen és, atenció, desperta, vés en compte. Mm?
Sí.
És a dir, és com si haguéssim caminant una mica pel bosc, i sembla que va una mica doncs, que d'aquella manera, i et diuen, compte que per allà t'equivoques, o que per allà cauràs. Compte que, en canvi, cap a aquella banda, i això és el positiu, cap a aquella banda trobaràs allò que busques, allò que necessites. Per tant, hi ha aquesta primera evangèlia de diumenge passat, que és una mica de... I després ja venen paraules, sobretot, d'esperança, perquè és temps també pels profetes, especialment pel profeta Isaías. I el profeta Isaías el que farà és també ajudar-nos a preparar aquest camí, no?
Sí.
Allò que tantes vegades hem encantat de preparar el camí del Senyor, no?
I tant, sí, sí, sí.
I que té que veure amb el segon diumenge d'Advent, doncs, la lectura de l'Evangeli, que Joan Baptista es recorda, les paraules del profeta Isaías, una recorda crida en el desert, prepareu el camí del Senyor.
Sí, sí, sí.
Per tant, continuem, desperta, prepareu-vos.
Correcte.
Paraules d'esperança.
Preparar-nos per l'arribada del Senyor i estar ben atents. Són aquests dos conceptes que podem transmetre als nostres oients que estiguin interessats.
Sí, això seria la primera part de l'Advent.
Sí.
I a partir del tercer diumenge, el tercer diumenge d'Advent és el diumenge que li diem Gaudete, el diumenge de la joia, de l'alegria.
Uh-huh.
I a partir d'aquí hi ha les paraules són més el tercer diumenge d'Advent. Per exemple, la segona lectura de Sant Pau als Filipencs ens diu estigueu sempre alegres en el Senyor. Us ho repeteixo, estigueu alegres. Això que a vegades sembla que ens ho hem deixat una mica de banda, no?
I tant. L'alegria del cristià, que de vegades brilla per la seva absència, moltes vegades.
Sí,
aquí
sí,
en aquest programa no passa.
I
en aquest programa
tindrem també el 8 de desembre la festa de la Immaculada Concepció de Maria.
Sí,
i la quarta setmana l'Evangeli serà sobre la visitació on també hi ha tota una alegria quan es troben Maria i Isabel, eh? I els nens doncs donen cops de salsa en el seu mater de...
I tant. Mira, de fet, a mi m'encanta quan els convidats, les persones que m'acompanyen en aquest programa, em fan assistències al peu. Tu m'has fet un passe de la muerte de libro, has esmentat el dia de la Immaculada, que és el proper dimecres, dia 8, i m'aprofito per recordar que nosaltres estarem a la Sagrada Família, a la Basílica de la Sagrada Família, aquí a Barcelona, perquè s'inaugura i es beneeix la Torre de Maria i aquest estel que corona de 12 puntes, que simbolitza la pròpia Maria, i farem el programa en directe des d'allà, i ja us dic que el Quique molt amablement ha acceptat acompanyar-nos per parlar-nos justament de la figura de Maria, també de Josep, però no ens avancem, comptarem amb tu.
Molt amablement, meu convidat.
Som tots amables, nosaltres convidem.
I d'alguna manera podem veure aquesta estrella, que és una estrella d'Advent, no és una estrella de Nadal. L'estrella ja és d'Advent. Els savis d'Orient la van veure abans del dia de Nadal, si no, no arriben.
Clar, sí, efectivament. És l'estrella que els guia. Sí.
Compte que passarà l'Advent i no us donareu compte, no?
I tant.
Missatge.
Sí. Escolta, bueno, doncs allà ens trobarem, Quique, que per cert, no ens coneixem personalment, ens posarem rostre, ens tocarem una mica allà en viu. I la darrera pregunta que vull fer-te ja és una mica gairebé curiositat, perquè per què l'any litúrgic no segueix el calendari tradicional i comença l'1 de gener? Perquè l'Església comença el seu any ara justament a l'Advent, ha començat fa una setmana.
Sí, la veritat és que algú podria pensar que ens aniria molt més còmode, no?
Sí.
Però llavors, clar, hauríem de moure el Nadal, però el Nadal està en una data que té a veure amb l'equinocció, és a dir, amb la data que es celebrava i que es pensa que va néixer, encara que després s'ha dit que podria haver. Portem 2.000 anys celebrant el Nadal en el dia que el celebrem. Clar, si l'Advent ha de ser preparació pel Nadal, moure l'Advent, perquè aquesta etapa d'Advent ha de ser a l'inici de l'any litúrgic. No podem començar amb la Quaresma. Nosaltres esperem que comencem esperant el Senyor.
Molt bé.
I comencem amb la vinguda del Senyor. I tota la resta té sentit en aquesta encarnació. L'encarnació és molt important, perquè si no, hi hauria hagut res més. Ni passió, ni mort, ni resurrecció.
Efectivament, com tu deies, cada camí té un inici, no? I aquest és l'inici, exactament, l'esperança.
Sí, i la veritat és que també tenia una cosa. Precisament, a l'1 de gener, que celebrem una de les festes més importants de l'Església, Santa Maria, Mare de Déu, el dogma més important de Maria, i perquè cauen a l'1 de gener, passa tan desapercebut. Imagina't com ens passaria a l'inici de l'Advent si ho celebréssim a l'1 de gener.
I tant, doncs, per tant, l'Església és sàvia, l'Església sap i nosaltres la seguim, però està bé conèixer aquests detalls, doncs, per cada vegada, quan més coneixements, doncs millor. I tu sempre ens ajudes, Quique, a tenir més coneixements i a entendre una mica millor la profunditat de la fe i la realitat de l'Església. Quique és diaca i teòleg, Quique Fernández també és biblista i director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona i, com sempre, amb molta generositat, ens ajuda a aprofundir en temes essencials de la fe i de l'Església. Quique, mil gràcies.
A vosaltres i a tots, a tu i a tots, us espero també el dia 8 en aquesta gran festa per l'Església de Barcelona.
Allò serà un festival, Quique, ja veuràs. Acabarem amb la corbata al cap. Gràcies, Quique. Nosaltres, que una mica de fem una mica de publicitat i ens revolucionem, que és divendres.
Radio Estel.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Radio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Radio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller.
Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Com a molt, 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 tinc assumit que puc anar al purgatori. Com
sí,
a molt.
Purgatori és la teva aspiració.
No,
eh?
La meva aspiració és la santedat, però com que tinc molt clar que al cel em diran cap a baix i a l'infern em diran cap amunt, doncs em quedaré pel...
Camins.
Ràdio Estel.
Jo també et veig molt de purgatori, sincerament.
Expliquem històries. Totum revolutum.
Un minut. Aquí estem rient perquè aquests separadors ens donen la vida. Sobretot un divendres a la nit, és que si no fos per aquestes coses. Un minut que passa de 8:45 de la vesprada. Senyor Jordi Sardà, bona vesprada.
Bona vespre, Rafa.
Com portes la gola? Perquè portem aquí ja una estona debatint coses. Escolta, tenim el Guillem Pursals, Ferran, a l'aparato. Senyor Guillem Pursals, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal, Guillem? Bueno, Guillem, avui estava una mica tocadet. Guillem, què has fet? Que t'has constipat una mica? Què ha passat aquí?
Sí, estic una mica constipat, això de matinar, i clar, estem a 5 graus al carrer i fa una mica de fred.
Vaja, i clar, t'has d'abrigar. Tu t'hem dit, Guillem, que t'has d'abrigar. Bueno, us podeu saludar, tenim aquí el Jordi, Guillem el tenim avui en la distància, però encantats de tenir-vos a tots dos.
Hola, Guillem, què hi ha?
Hola.
Els nostres abanderats de l'opinió nocturna, que sempre és com més perillosa, més inquietant, el que passa en aquest programa. Escolteu, de seguida passem a diversos temes, però abans, Black Friday, Cyber Monday, com porteu el tema vosaltres? Perquè us veig molt derrotxadors, eh?
Jo, si em permeteu, jo sóc agnòstic del Black Friday. Em declaro agnòstic. No sé ni el que és ni de què va.
No estàs ahí, no estàs al cas. Tu, Guillem, què? Has fet gasto o no has fet gasto?
No.
Tampoc?
S'ha d'estalviar.
Sou molt austers, tots dos. Escolta, avui no tenim tuits del Mundo Today, que vam fer l'altre dia. No hem jugat aquest joc en aquest cas, tot i que no descartem tornar, però tenim tuits de Jordi Sardà, que sempre són realment... Jo explicaré una cosa. Quan entro al tuit de Jordi Sardà, vaig tirant cap a baix, perquè tot el que veig dic, això no ho diré. Bueno, tinc un que és... Diu, última hora, és un retuit que fa amb comentari. El tuit és, Barcelona no tindrà festa de cap d'any per donar la benvinguda al 2022. I el senyor Jordi Sardà diu al Twitter, gràcies Ada, la tuteja ja directament a l'alcaldessa, la Barcelona trista, insegura, pobre i bruta que ens has deixat és inempitjorable. Aquesta és la paraula. Jo veig molta passió cap a la nostra alcaldessa en la teva... persona.
Bueno, és lògic, perquè jo havia treballat durant 4 anys amb l'equip de l'alcalde Trias,
sí.
I tinc pues, una ferideta en el cor de que no puc entendre com els meus benvolguts conciutadans i conciutadanes uh-huh. van decidir triar una falsa ocupa antisistema per ocupar sense carrera professional i sense estudis, per ocupar la màxima magistratura pública de Barcelona,
sí.
L'alcaldia, i gestionar gairebé 3.000 milions d'euros. No ho puc entendre.
Primer zasca de la nit, 48 minuts que passen de les 9 de la vesprada. Guillem, tu com veus la gestió d'Ada Colau? També veus que és molt millorable, diguem, siguem nosaltres una mica més curosos?
Home, respondríem una pregunta.
A veure.
Gestió.
Quina pregunta?
No, quina gestió? És la pregunta... Hi ha gestió? Hi ha hagut alguna cosa? Es pot valorar que no existeix?
És un holograma, directament.
Ai, Guillem, que ens dones la vida. Bueno, escolta, un altre tuit de Jordi, ja ha quedat clar aquí una mica l'opinió de tots dos, uns més elegants, altres menys elegants. Un altre tuit de Jordi Sardà diu la Generalitat quiere eliminar las pistas de fútbol de los colegios, una notícia que hem conegut darrerament, para evitar que haya colectivos que queden discriminados. I tu fas un retuit d'unes paraules, Jordi, d'Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, que diu, la mejor jugadora del mundo hoy es catalana y juega en el Barça. Ha estat bé aquí l'Ayuso, en aquest retuit, ha estat allò àgil.
Home, és que és molt fort que la meva generació s'ha criat sentint que el futbol no només havia de ser de nens, sinó que havia de ser de nens i de nenes, i un bon dia arriben i diuen... A part, una altra cosa, ens diuen que els gèneres no existeixen, que no hi ha ni homes ni dones, i t'apareixen i et diuen, bueno, t'he dit que no hi ha ni homes ni dones, però ara existeixen. I com que existeixen, és un espai masclista, dius, però aviam, no m'havies dit que les nenes també hi podien jugar? Xic, 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 doncs no.
Home. Sí, hi ha una mica aquí de... No estan clars els conceptes, de vegades. Guillem, com veus tu a la Isabel Díaz Ayuso? Ha estat aquí encertada amb aquest... Traient el tema d'Alexia Putellas, que ha estat guanyadora de la Pilota d'Or femenina d'aquest any?
Trobo que ha sigut molt encertada, perquè no té sentit que just l'endemà que li donin la Pilota d'Or, que guanyi gairebé 700.000 seguidors a Instagram, que s'hagi convertit en una futbolista revelació, i tot diguin... No, hem de treure les pistes de futbol dels col·legis. Dius, home, aviam.
Clar,
és no té gaire sentit.
No té gaire sentit. I mira, en aquest cas, la Ayuso, que té aquesta, ha tingut aquesta habilitat. Ara passem als teus tuits, Guillem. A mi un que m'ha agradat molt, un tema amable per rebaixar una mica, i que estem aquí al Camins molt entregats, són dades que has retuitejat tu de la Torre i de la Sagrada Família que s'inaugurarà dimecres que ve amb la presència inestimable del nostre equip allà fent el programa en directe. Són dades de l'Estel. 5,5 tones pesa l'Estel. L'alçada final de la Sagrada Família serà 172,5 metres, mig metre menys que Montjuïc, perquè, segons Gaudí, allò que va fer Déu no pot superar l'home. És tota una simbologia. I Gaudí accepta que la seva obra sigui un fruit que maduri amb el temps. Com valoreu aquesta passa endavant de la Sagrada Família? Us fa goig? Guillem, com ho veus tu?
Tinc ganes de veure-la completada, és a dir, el fet de que el dia 8 s'il·lumini l'Estel,
sí.
Crec que serà el moment de fer les valoracions.
Uh-huh. Per veure ja completa l'obra, De moment hem vist fotografies molt impressionants, no, Jordi? Té bona pinta. Bueno, té bona pinta. És que a mi la Sagrada Família em sembla...
Tu has parlat de Gaudí i de Déu. Gaudí fa una analogia en la seva arquitectura, que és la natura transformada per l'home, i evidentment trobo absolutament lògic que la pròpia arquitectura de Déu, que és la natura, no pugui superar la creada per ell mateix.
I tant, i tant. Bueno, doncs allà estarem i m'agrada aquest tuit. I després mira, Guillem, perquè m'ha cridat l'atenció que has fet molts retuits, has donat en el teu compte molt bombo a la mort de l'arquitecte Oriol Buigas. Tristes, sí. Dius, molt tristes notícies. Ens faries una valoració de la seva figura?
Crec que és una figura que, malauradament, és molt desconeguda.
Sí.
Però al mateix temps estem vivint dintre del seu projecte. És a dir, Buigas és qui pensa com haurà de ser la Olímpica, és qui pensa com haurà de ser les Glòries, és qui pensa com haurà de ser la nova Barcelona olímpica i postolímpica. És a dir, estem vivint dintre d'aquesta idea de Buigas i al mateix temps quasi ningú sap qui és Buigas.
És veritat. Jo he hagut d'investigar una mica i no el coneixia massa, no? No se li ha fet massa justícia, tens raó.
Inclús va fer obra cívica, és a dir, va fer un col·legi Sant Adrià, un altre col·legi, la reforma del col·legi l'ha influenciat també. És a dir, és una persona que va estar molt compromesa, per dir-ho així, amb donar a l'arquitectura que donés resposta a les necessitats de la gent. És a dir, és una obra viva, que la gent pot tocar, pot palpar, viu dintre d'aquesta obra.
Sí. Tu tenies la figura, Jordi, del...
Sí, jo el conec no tant com per arquitecte, sinó que el vaig conèixer com a polític. I a partir d'aquí vaig descobrir la gran figura que hi havia de l'urbanisme arquitectònic de la ciutat de Barcelona. I és el que he dit al Guillem. Estem vivint a la Barcelona creada, pensada per l'Oriol Buigas.
Per l'Oriol Buigas. Bueno, doncs, escolta, que el cel sigui. I gràcies per tot el que ha aportat i que no s'acabi, doncs, destruint, diguem-lo així, vale? Escolteu, tenim el repunt de la pandèmia en molts països d'Europa que ha fet que molts països estiguin usant ja el certificat i passaport Covid, que també ha arribat aquí a Catalunya. Per cert, avui sortia una notícia en què el certificat s'explica que remarca la fractura digital que exclou els hàbits, per exemple, que tenen dificultats per descarregar-se, per accedir al certificat digital. Com veieu tot plegat, així un comentari general d'aquest moment de certificat Covid? Veieu que pot ser útil, que és un bon pas, o què? O no aporta gran cosa? Guillem?
Crec que pot ser un bon pas,
sí?
Fer un control correcte de les és a dir, si es revisa que aquest certificat és vàlid i tot el que s'ha de fer, trobo que és un bon pas.
Molt bé, tu el veus positiu, Jordi. Segur que Jordi li treu punta una mica.
No, treu-li punta no. Jo tot allò que sigui coartar la llibertat de la persona, encara que sigui una llibertat sanitària, doncs em sembla malament. No trobo bé que s'hagin d'identificar les persones. Jo estic vacunat. Uh-huh. Si cal, em tornaré a vacunar de les dosis que calgui, de la 3, de la 4 i de la 8. Però no trobo bé que jo hagi d'identificar-me davant d'un tercer i dir-li, miri, com els gossets, porto un xip i estic vacunat. No ho trobo bé. Em sembla que és un element discriminatori per a una persona que no estigui d'acord amb posar-se una vacuna d'ARN, que n'hi ha, i se'ls ha de respectar.
Guillem, què li diries al Jordi, així fora al carrer, amb vehemència?
No, bàsicament el que li diria és que no hi ha cap mena de... No sé com dir-ho. Sí que és cert que pot semblar una cosa que coaccioni, però també és cert que és una cosa transitòria per un moment concret que espero que no es perduri molt amb el temps. Que a vegades, si s'ha d'implementar durant molt de temps, aleshores sí que seria raonar-ho, no? És a dir,
sí.
No està pensat per fer això, no està pensat perquè la gent vagi amb el certificat amb una samarreta, que ho fan alguns. És a dir, tot això també s'ha de parlar.
Guillem, que portem 2 anys, gairebé ja de coronavirus, això ja fa por.
Bueno, escolteu, ja per acabar, perquè el temps vola en la ràdio, no diré la frase que esteu esperant tothom, no la diré en aquest cas, però el temps vola, he fet una variant. Ha sortit una notícia i s'han comptabilitzat els emojis, les caretes aquestes que s'utilitzen al WhatsApp, a les xarxes socials, més utilitzades, ¿vale? La més utilitzada de tot és la cara amb llàgrimes de riure. És la que més utilitza la gent. No sé si la teniu molt ubicada vosaltres en el vostre WhatsApp, l'utilitzeu molt. Jordi, seria la teva, el teu emoji de capçalera?
El meu és el que riu, però girat.
Girat, és aquest, el que riu girat. Molt bé. Guillem, tu quin tens d'emoji de capçalera?
El que només té els ulls, sense expressió.
Sense expressió. Molt bé, escolta, fantàstic. Doncs ja sabem, hem entrat. Jo sóc poc d'emojis, també us ho dic, i no sé quin és el que més utilitzo. Segurament, a mi m'agrada molt el que porta les ulleres de sol. És com dir allò, saps? Una mica de xuleria pel cuerpo. Escolteu, Jordi Cerdà, moltes gràcies per venir i per les teves aportacions.
Gràcies a vosaltres.
Guillem Pursals, recupera't. T'esperem molt aviat aquí a l'estudi. Moltes gràcies per intervenir per telèfon.
Moltes gràcies.
I vinga, nosaltres que ja recollim programa i setmana. Gairebé 2 minuts i arribarem a les 9 de la vesprada. A veure, abans de la metralleta final, us recordo que la setmana que ve, el dimecres, tenim dia gran en aquesta casa, en aquest programa, en aquesta ciutat. Preneu bona nota, dia 8, inauguració i encesa de la Torre de Maria i aquest estel de 12 puntes a la meravellosa Sagrada Família. Nosaltres des de Camins hi serem allà, formarem part de la programació especial d'aquesta casa i cobrirem els actes de la tarda fins les 9 o fins que el cos aguanti. Per tant, Camins, edició especial, Torre de Maria, Sagrada Família, dia 8. Mercè Mondelo, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. Mira, al final has aconseguit que digui vesprada.
Ah, has entrat al joc. Tothom entra, no es resisteix ja la gent a la meva seducció. Vinga, la nostra pregunta a Twitter d'avui, quina era?
Què diries que és aquest temps litúrgic d'Advent?
Molt bé, i què ha dit la parròquia?
Doncs 4 opcions donàvem. Temps de preparació, temps d'espera, temps de compres i una cançó d'en Raimon. I la gent ha parat bé l'orella perquè amb un 50% temps d'espera és l'opció majoritària.
La cançó de Raimon, Advent, no ha colat, al final no ha colat.
No.
Bueno, doncs aquí estan les respostes de la parròquia. Moltes gràcies, Mercè, per estar. Una salutació a Maria José, que està de boda. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 59 de Camins, amb un home que produeix més que respira, Ferran Capdevila, a la producció d'aquesta casa, Ignasi Miranda, d'aquesta casa, sí, pràcticament d'aquesta casa, estàs produint-lo tot, Ferran. Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una persona arreglada però informal, Mercè Mondelo, avui a les regnes de les xarxes socials, Mary Jo, los tuyos no te olvidan, i avui un viejo rockero, un histórico, un clàssico de la cabina de control, David Morral, a les vies de so i al muntatge musical, puja. Paula, no corris amb la moto, agafa Rebequeta. Doncs res, nosaltres ens acomiadem, se'ns escapa el temps, dilluns. Prèvia de la Sagrada Família, tindrem Pepe Colubi, l'il·lustre ignorante, aquí a Camins. Som així, la Macedònia de la ràdio. Ho tornarem a fer, cuideu-vos! Oh.
Quan acaba el dia, comencen els camins.